En aquest programa especial de Mossega la Poma tornem a temàtica econòmica amb José Cabré, el nostre economista de capçalera, amb qui parlarem de terrorisme d'estat, moment econòmic actual, un update que portem fent en els darrers programes sobre el moment econòmic en l'actualitat, i finalment tancarem el programa parlant de patricis i plebeus, un esquema de l'edat mitja que encara reproduïm en els nostres dies.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, molt benvinguts a Mossega la Poma, un programa on parlem de tecnologia dispersa i moltes coses més. Avui és testimoni de que parlem de moltes coses més. El control tècnic, senyor Albert González. Yeah.
Quin gall que fes.
Sí, sí. A redacció, encara absent, Raül Arribas, codirecció Marc Alier.
Hola, què tal?
A productor, el nostre productor, Raimon Lapuente, que està en aquest moment agafant un avió cap a Londres. Convidat, senyor José Cabré.
Molt bon dia.
Expert en macroeconomia i política econòmica a la Universitat Politècnica de Catalunya i amic del programa que ja ens ha visitat en altres ocasions. Conducció, direcció, que us parla, en Tomàs Manzanares.
Tomàs, estic molt content.
Estàs content? Per què estàs
content?
Molt content?
Estic molt content. Primer per dos coses. Primer perquè estem en el programa 173 de Mossega la Poma, 7 temporades.
7 temporades...
Poca broma.
Poca broma, sí.
Sí, és una passada. Jo crec que és increïble. Jo...
Ningú hagués dit quan varen començar...
Sí,
tu, jo...
el 2007 no ens donaven ni
res,
dos duros.
Res,
eh?
Res.
Per... Que havíem gravat fins i tot episodis en l'Starbucks.
Amb una gravadora, que li dèiem...
Amb un Tampax, amb una cosa que dèiem, que semblava un Tampax,
sí,
que s'enxufaven a l'iPod i amb allò gravàvem. I jo sentat
val a dir que era un micròfon. Era un micròfon d'aquests petits amb un jack d'aquests de 3,5, però semblava realment un Tampax.
Sí, el ten coque ara aquest. L'altre és perquè tinc un consell econòmic per vosaltres.
Ah.
Perquè és que ara fa uns
ben
dies...
trobat, perquè avui parlarem d'economia.
Sí, perquè ara fa uns dies el Tim Cook va fer una reunió secreta amb els 300 responsables de ventes dels Apple Stores de tot el món. Els va convocar tots, fa una reunió secreta i que immediatament tothom va filtrar tot el que es va dir. I bàsicament el que va dir el Tim Cook va ser que a partir de l'octubre vendran iPhones a cabassos. Va dir que es vendrien a cabassos. Llavors, el consell econòmic és invertir en cistelleries.
Vale.
No?
Ah, clar. Molt
i sobretot no compris iPhone en aquest moment.
No, s'han de comprar, o sigui, el que hem de comprar són els cabassos
vale.
Perquè el proper packaging, això vol dir que el proper packaging de l'iPhone serà una cabasseta típica de mimbre,
seran
supercool,
seran farcellers.
Perquè el nou vicepresident per projectes especials d'Apple és el tio que fins ara dirigia Yves Saint Laurent.
Sí,
i llavors aquest deu ser el tio que va dir-ho de la cabasseta, o sigui, s'ha d'invertir en mimbre.
Sí, sí.
I amb senyores a casa
escolta,
seva...
Escolta, jo tinc un amic a Menorca que
fot cabassetes de mimbre.
Dedica,
pues aquest tio ara es muntarà en el dòlar,
vale,
tio.
Molt bé, seguiu-nos a iPhone i Android amb l'aplicació Mosseguis, Mosseguis amb dues S's, i no ens oblidem de saludar totes les emissores locals que remeten Mossega la Poma a les seves respectives gaelles. És un plaer, com sempre, compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Molt bé, estudi central, Mossega la Poma.
Vista la qualitat del meu consell econòmic, val a dir que el José em va donar classes de macroeconomia, no de microeconomia.
Exacte, i una correcció, jo he dit a la introducció que parlàvem de patricis i plebeus, això farem a l'última part del programa, i ja ho deia de l'edat mitja.
Venen dels romans, això dels romans. Allò estan bojos aquests romans, aquests.
Però el primer tema d'avui que posem damunt de la taula, per suggeriment del mateix José, i que ens ha semblat molt interessant de tractar, és terrorisme d'estat. I parlarem de terrorisme d'estat no d'un estat en concret, sinó d'infraestructures macroestatals, no? I volies introduir un tema en relació a l'OTAN, que ens hem quedat una mica parats.
Sí, bueno, primer jo crec que hauríem de fer diverses reflexions, no? El concepte aquest de terrorisme, no? Terrorisme, no? O sigui, això, abans nosaltres, quan jo era un criajo, es parlava de grups revolucionaris i de cop els propis estats van començar a, diguéssim, davant de grups revolucionaris no desitjables, a dir que eren terroristes, no? Avui en dia tothom és terrorista.
Tothom és, o sigui, tothom de l'altra banda és terrorista.
Banda.
Exacte.
Sí, però sí, l'altra banda la deixen els estats, no? Aleshores, l'altre dia, bueno, si recordeu, no fa gaire, no fa gaire, va haver-hi aquella bomba que es va posar al marató
de Boston,
no? Dos terroristes superlocos, no? Vale? Això va ser un diumenge. El dilluns, el mateix dilluns, La Vanguardia publica un article que el titular diu lo següent: la OTAN topa de nuevo con su pasado terrorista, no?
La Vanguardia, eh?
No, sí, no, no, La Vanguardia, sí, no, sí. No és... bueno, lo divertit...
Se'ls hi va escapar, eh? Això...
Se'ls hi va escapar, és evident, perquè després cap altre diari ha seguit aquest tema. Jo ho he intentat seguir, inclús vaig perdre la notícia, ¿vale? I la vaig intentar recuperar per la hemeroteca, no, i no hi havia manera.
Allò fins... ha desaparegut, pum!
No, no, yes, eh? Sí, si la busqueu, costa, yes.
Anem a entrar a explicar què vol dir el passat terrorista, sí, de...
Bueno, de una la... cosa, hi ha un episodi de Star Trek, on el... De Star Trek... On
ell sempre ho porta al seu terreny.
Sí, però a veure, Star Trek és una sèrie que sempre utilitzen, diguéssim, un món de ciència-ficció per fotre canya. I llavors, doncs, evidentment, en l'Enterprise diu, escolta, hi ha aquest senyor que és un terrorista, i se'l troba i diu... Ei, el que per un és un terrorista, potser per un altre és un lluitador per la llibertat.
Clar.
Clar, a veure, els que van de posar en Gaddafi eren terroristes o eren lluitadors per la llibertat? És que què és? I els que quan hi havia la gent indignada, els antidisturbis de Barcelona, què eren? Terroristes o escombriaires?
El que és evident, crec jo, és que segons quins estats sí que han estat terroristes, no? I en aquest cas, aquesta notícia, el que ens explica és que la OTAN a finals dels anys comença la història dels anys 60, perquè parla inclús dels atemptats que hi ha a Itàlia durant 20 anys, entre el 67 i el 87, per tal d'evitar que el PC, el Partit Comunista, pugui governar, perquè ja té la gran possibilitat de governar, no? Aleshores, la OTAN, és que jo, clar, quan ho vaig llegir deia, no pot ser,
no m'ho crec,
clar, no pot ser. I menys La Vanguardia, no? Sí. Explica que Luxemburg, per tot això surt a Luxemburg la notícia, perquè resulta que el fill del general que era el cap dels serveis secrets de Luxemburg, que és un senyor que sembla ser que ell també va fotre bombes por ahí, doncs ho ha començat a deixar-ho anar, no? I a explicar aquestes coses, no? I ara hi ha un judici, que tampoc ningú està parlant d'aquest judici, no sabem res d'això.
Òbviament no surt al tren notícies.
Només faltaria, no? No sortirà mai. O sigui, el que està explicant és que la OTAN crea una espècie d'unitat terrorista per anar fotent bombes a Luxemburg, a Bèlgica, a Alemanya, per exemple.
Però clar, mai sota el paraigües OTAN.
No. I a més col·locant gent, O sigui, per exemple, si us recordeu, haver-hi un atemptat a Alemanya a la festa de cervesa a Múnich.
Ui, sí, però això fa molts anys.
Això és un pecat, eh?
Això va ser, no sé quan, però 13 morts, 213 ferits. Doncs sembla ser que el que va fotre la bomba, en aquella època es va dir que era un neonazi, doncs no era un neonazi, sinó que era el pare d'aquest xaval, és a dir, el cap dels serveis secrets de Luxemburg. No?
Hòstia, que fort, eh?
És molt bèstia. Recordeu la xarxa Gladio, Itàlia? La xarxa Gladio també era una...
Feixistes? Per aquest nom?
Era una cosa barrejada. No? Ja. És que no se sap molt bé. També barrejat amb la Pidue, que era la loja aquella, us en recordeu, la maçònica, amb el Lucho Gelli. Bueno, sembla ser que l'OTAN es va dedicar a donar pasta por ahí perquè anéssim...
A tots aquests grups una mica...
Aquests són els que diu que estan vinculats amb en Berlusconi, em sembla, oi?
Aquí.
Aquesta loja masònica d'Itàlia.
Bueno, però és que el Berlusco està...
Està per tot arreu.
Clar, uf, lo del Berlusco és una altra història, no? Bueno, la idea és que, clar, al fi de tot això, segons sembla ser, inclús hi ha un llibre que he vist del 2005 d'un senyor que es diu Daniel Ganser, Gladio, los ejércitos secretos de la OTAN, no? L'objectiu era que volien que els estats gastessin més pasta en seguretat. I aleshores la forma de fer-ho és espantar la gent, no? I aleshores expliquen que molts grups, tant d'ultraesquerra com d'ultradreta, d'alguna manera estaven manipulats o dirigits per
l'OTAN. Bueno, manipulats, dirigits, i els aniria perfecte perquè a sobre es finançaven a base de l'OTAN. O sigui, és tan absurd.
O sigui, la idea és tenir estats anomenats més o menys democràtics, generes por en l'opinió pública i automàticament els polítics poden vendre una inversió més forta en seguretat.
Bueno, no, lo de les Torres Bessones, no? Que no sabem res, no?
No sabem ben bé què ha passat.
Però el que és evident és que hi ha un abans i un després de les Torres Bessones.
A partir d'allò hi ha una inversió en la NSA, té un pressupost clar. El pressupost de la NSA, que estic últimament llegint per això del tema del Prisma, és classificat. O sigui, no sap quin pressupost tenen. És absolutament
també
classificat. I després hi ha el Patriot Act, que bàsicament és anul·la la Constitució americana.
Ah, una dada que us volia donar que em va semblar molt interessant. El mateix dilluns, a la televisió aquesta que surt el Cuní,
sí, el
conviden
BTV.
A bastanta gent
que és de l'avantguàrdia, que és del grup 2.
No. El
Cuní
surt
BTV.
El 8TV és Vanguardia, és grup 2.
Sí, de fet tot és Vanguardia. Conviden el director de Vanguardia, el Josep Antic, perquè parli dels atemptats que s'han fet el dia anterior sobre les bombes.
Estàs parlant de Boston, eh?
De Boston,
sí.
Vale? Ell acaba de publicar aquesta notícia, no en parla. No parla per res, durant el programa no parla d'això. I parla fa el discurs, diguéssim, oficialista de que el terrorisme, de que si els islàmics, que si el no sé què... Ostres, bueno, jo crec que és conegut de tots, no? Vull dir, els talibans neixen finançats per la CIA per intentar frenar el poder que té Rússia o la Unió Soviètica en aquella època a Afganistan.
El Bin Laden va ser entrenat per la CIA.
Exacte,
i
finançat.
Sí.
Cases, ostres.
El que és ben curiós és la temporalitat. O sigui, que es produeixin els atemptats de Boston, que eren dos friquis, perquè si tu has vist les imatges eren dos friquis, que et venen ara, la idea és que et venen que les cèl·lules terroristes poden ser qualsevol persona.
Sí,
o sigui, és molt fort, sí, perquè abans com a mínim tenies que anar amb una mena de mocador...
No, ves al tanto, per al teu cosí ho pot ser.
Exacte, o sigui, és tan
un
heavy...
Un metge, un tio educat.
Sí, un company d'estudis, no? Que, és a dir, no tens cap patró per identificar res, per tant tothom pot ser sotmès a una vigilància extrema.
Exacte,
no? És una mica aquesta idea. No?
Orwelliana.
Eh?
Idea orwelliana.
Sí, tant.
Sí, però amb els últims anys hem anat perdent.
L'hem superat, no? Jo crec que l'hem superat
a Orwell.
No?
És que a veure, amb lo de Prisma és que és acollonant. Bàsicament es dediquen a gravar tot el tràfic.
Però això ja ho sabíem.
Però no sabíem que es podia, que ho estava... Que, o sigui, fins ara tècnicament no era possible.
L'Eixalón, però... us sona? L'Eixalón,
sí.
Això ja era, t'estaven gravant totes les teves converses i en funció, jo tenia amics que deien, passejaven, trucaven i començaven, bomba, terrorisme... No sé, diu, què? Ja ens estan gravant, no?
Exacte, sí. Perquè...
Vull dir que jo crec que tots ho sabíem, que és un escàndol, és evident que és un escàndol, eh? A mi em sembla que és...
Has de dir coses que són pepino, salchichón, saxofon...
No, això també passava a internet, als blogs o als mitjans, segons que publiquen, passen a una mena de filtre on els serveis secrets fan un anàlisi, fan una traçabilitat. Això ens ha passat a Mossega la Poma. Al principi de Mossega la Poma jo vaig escriure un article, que encara no sabíem cap on aniria Mossega la Poma, parlant de Calé Borroca al barri de Sant Andreu, perquè en aquell moment era el moment on estava el tripartit.
Sí, que tu estaves una miqueta cabrejat aquella època.
Estava cabrejat perquè van tirar una bomba incendiària, bueno, una mena de còctel molotov, a la seu d'Iniciativa que tinc a sota de casa meva, i l'àvia de dalt, que no es pot moure, va estar
Ostres.
Cridant i espantada durant 3 hores fins que no la van rescatar els bombers. Hòstia, no tiris... No tiris sí. I jo vaig fer un article en aquell moment dient Calé Borroca Sant Andreu. Perquè no sé quins grups feien això, perquè anant contra Iniciativa no tinc ni idea. O eren de massa, de més esquerra d'Iniciativa o molt cap a la dreta. En qualsevol cas...
Si ja vas, la poma... Els ultres es troben allà en un punt d'imbecilitat.
Doncs la paraula Calé Borroca és una paraula que fa matching amb determinades cerques des dels serveis secrets. I durant una temporada vam tenir vigilància al bloc.
Com vigilància? I com ho notaves tu?
Per les IPs, perquè en aquell moment teníem control d'IPs.
Ah, IPs! 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
el que sorprèn ara és que sigui tan senzill i que sigui tan extès i que a sobre estigui tan autoritzat, no? per les empreses de telecomunicacions, que a sobre s'enduguen... O sigui, jo et deixo punxar i jo et dono tu la llicència.
El que passa, la part positiva és això, és quan a tu els teus col·legues et trucaven i deien bomba, pepino, salchichón per telèfon, bàsicament el que estàs fent és generar soroll perquè els hi sigui més difícil traçar aquestes coses. És fotre'ls el dit de l'ull. Actualment ara, els podcasts aquests americans que escoltem de tecnologia, els anuncis han canviat i estan anunciant empreses que precisament venen xarxes virtuals precisament per ocultar el que estàs fent. És a dir, que el que abans farien quatre persones supergrillats de la seguretat i en Jordi Delgado, que és el d'Anoni, el profe d'Anonymous que tenim aquí, ara ho fotrà moltíssima més gent.
Per dir, sí, hauríem de passar tot per la VPN.
Tot és gairebé com una obligació cívica. Ara anem a encriptar tot, el correu electrònic tot, i anem a generar pistes falses. I posem en la nostra firma Pablito, sí, tira un pepino.
L'altre dia, La Vanguardia, pàgines centrals era més, explicava com fer-ho. O sigui, hi havia dues pàgines senceres que explicava programes que permetien a qualsevol
crear
persona...
Crear una VPN,
que sí, el no sé què, clar.
Per
sí.
encriptar i tot.
De tota manera, a mi el que em sembla realment un escàndol és que, bueno, surt aquesta història d'Estats Units, els països europeus es cabregen mogollon, després es descobreix que els països europeus també ho estan fent, però sobretot que hi ha un tio que l'únic que ha dit, o que ha afirmat és aquesta història, i aquest tio ara l'en condemnarem per tota la vida, no?
Estan buscant a pinyó.
Sí, sí, bueno, això és...
I cap país es vol mullar amb aquest tema. No?
I la contrainformació, perquè amb l'Snowden, no? Parleu
d'aquest. L'Snowden, el Rússia només ha dit no us l'estradiem, però quan surti, però no es pot quedar
és
aquí.
És molt curiós, quan ja es va produir el tema de que ja estava a Rússia, els primers dies va començar a sortir notícies a Twitter de desinformació, que si el pare de l'Snowden deia que era un pirat,
I tant,
que si havia de fet unes declaracions en contra de la gent que...
Bueno, i en l'Assange deien que era un violador, i no sé com està el tema.
Encara està
subjudice,
no?
Aquest tio resulta que està fotent el dit a l'ull a tothom, ara resulta que és un violador. Home.
Bueno, hem parlat de terrorisme d'estat o de terrorisme supraestatal, perquè la OTAN és un organisme supraestatal, i anem ara a saltar a parlar del moment econòmic actual, on tenim, a més, temes interessants dins.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capside, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capside.cat.
Seguim en tertúlia amb José Cabré, expert en macroeconomia i política econòmica a la UPC, i aquesta segona part d'aquest podcast o programa especial de Mossega la Poma. Feia molts dies que no li deia podcast, Mossega la Poma.
Sí, jo ja et vaig dir, a Sistema Ràdio som un programa.
Som un programa.
És que podcast no, és molt...
Som un programa que també es reprodueix via podcast.
Bueno, podcast és un... Però clar, el món RAC1 també,
Sí, sí, tots són podcast. Moment econòmic actual. Anem a fer un upgrade d'on estem. També tu volies introduir una mica d'elements que ens fan ser optimistes. No perquè vingui algú de fora i ens salvi i que s'acabi la crisi, sinó perquè...
Els alienígenes. Gent... Vindran els alienígenes i ens salvaran a tots.
Això és possible.
Hi ha webs que ho diuen, que estan a punt d'arribar. Sempre estan a punt d'arribar.
Deies que hi ha experiències que no són minoritàries perquè el seu volum és considerable, que impliquen economia i la part social i que s'estan sortint. No?
Sí,
a veure,
sí.
On estem, José?
Bueno, aviam, el primer que hauríem d'afirmar és que, si veieu, darrerament sembla com que la tormenta ha passat, no? la mar està calmada, algú va dient que potser ja hem arribat al punt... d'inflació de la història, sí, això dels botes verdes, no? La taxa d'atur ha disminuït, ja estan supercontents. Si no hagués disminuït ara, seria flipant. És l'estiu.
És l'estiu.
Venen els guiris.
La quantitat de gent, sobretot gent jove, que s'ha fotut al camp. És que en aquest programa han fotut al camp dues persones.
Sí.
En el grup del programa.
Sí, però a veure...
No, és igual, Marc. No estan a la llista de l'atur.
El Rai no estava a la llista d'atur, estava treballant, fa molts anys que treballa, i se'n va, però sabem que tornarà. No se'n va per... El que no sabem si tornaràs en Coque perquè s'ha casat amb una noia d'Uruguai, això no serà...
Jo entenc que la cosa està pitjor que mai. Això és el que jo entenc. Vale? I per exemple, l'immobiliari. Jo ahir parlava amb algú que s'hi dedica i m'explicava que empreses que fins ara estaven aguantant, per exemple, una empresa que és com molt paradigmàtica a Barcelona, que és la Llave d'Oro, no? Que és...
La Llave d'Oro, sí.
Sí, aquesta empresa, com que no tenia...
Que era de pisos, de, diguéssim, d'alt standing.
És encara. Sí, encara. Sí. Mm. Però aquesta, com que, diguéssim, per ens entenguem, no? Hi havia una... no estaven apalancats, no devien diners, per tant, ells podien aguantar la història, fan una ERE. Ara, fan ja una ERE. Laboratoris del Mirall,
sí, la meitat, que ha sortit molt en...
la meitat. Vale? És a dir, gent que fins ara podien haver aguantat perquè tenien una tendència i havien fet grans beneficis segurament els darrers anys i aguantaven, comencen a caure.
Perquè potser no hi ha recuperació.
És que continuem sense posar ni una sola mesura, ni una sola mesura per recuperar. Continuem retallant, continuem fent totes les mesures. Mm. Aleshores, clar, sí que és cert, hi ha una cosa que és certa, i és que l'economia inevitablement es recupera. Inevitablement.
Perquè hi ha cicles.
Clar, hi ha un cicle, i aleshores hi ha una cosa que es diu la interacció entre el multiplicador de la inversió i l'accelerador, que ara no ho explicaré, no? Mm. Que és que quan la inversió comença a caure, cau en picat. I al moment que aquesta caiguda es fa més petita, hi ha una recuperació. I sortirem. Però clar, esperar a sortir d'aquesta manera és terrible.
Per la pròpia...
Quan vam entrar en crisi, la gent parlava d'un any, dos anys, tres, quatre, tot és tirar. Això és el 2007-2008. Estem al 2014, però sí, gairebé.
Clar, però tu recorda, Tomàs, que la gent tampoc sabia què és el que estava passant.
No, la gent no sabia què significava crisi.
No, la gent s'ha començat a donar compte el 2010.
No, la gent entén el que és crisi quan se t'acaba l'atur després de... quan se t'esgota l'atur després de dos anys. Clar. Aleshores entres en crisi.
És que ni els experts sabien. I després recordeu, vaticinar coses amb l'economia és com bueno, és tindre una boleta, no?
De totes maneres, José... parlant amb amics, tots fem anàlisis de situació, diguéssim, de cercles. Els amics que treballen amb empreses on la seva producció és bàsicament internacional, van tirant.
Clar.
Van tirant i fins i tot diria que alguns tenen repunts de feina.
Sí.
En base internacional. És més, molts ja tenien, quan va esclatar la crisi, estaven molt balancejats. Tenien un 40-50 de producció nacional, un altre 50, anaven balancejats. Ara això ha canviat, estan amb un 90% de producció fora, però com aquí els sous han baixat, la gent fa més hores, cobra menys. Això vol dir que hi ha una miqueta més de competitivitat, sí o sí?
Bueno,
no sé.
Parlar de competitivitat per costos...
Sí, no és just.
No és l'ideal, perquè nosaltres mai serem competitiu respecte a Vietnam, m'entens? O sigui, les Ducati són competitives no perquè són barates.
Sí, perquè són Ducatis. Vale?
I la majoria de productes que produeix, diguéssim, entre cometes, Europa, són competitius no per ser econòmics. Tu no compres les coses a l'Apple perquè és econòmic, no compres... Penseu en la quantitat de coses que comprem perquè té un valor afegit, no sé quin és, no?
Però, totalment d'acord.
Per tant, Europa no pot jugar això. És a dir, si comencem a baixar costos per competir, bueno, doncs no sé on anem.
Però sí que hi ha una competència intraeuropea. Tu pots fer Txèquia o pots fer a Catalunya o pots fer a...
Si hem de lluitar en costos, Tomàs, oblidem-nos del tema.
Però,
hem de lluitar,
Tomàs,
amb qualitat, hem de lluitar en diferenciació.
No, estic d'acord.
L'exemple de Txèquia. Txèquia és un país que fot 20 anys estar en el bloc soviètic.
Els costos són importants, però et poso aquest exemple perquè il·lustra el que tu estàs dient i et dona la raó. Aquests amics que fa, aquest amic que està en una empresa, que és una empresa, són empreses d'àmbit industrial, ¿vale? Fabriquen peces metàl·liques d'alta qualitat. És el canvi de marxes de la marca Porsche. Van fer un model i ha anat tan bé que per preu i per qualitat els hi han tornat a encarregar més i van bé de feina. És un exemple d'aquest estil. No és preu només, però és un preu ajustat i una qualitat.
Hi ha un comportament molt típic de les empreses catalanes, podríem inclús extendre-ho a Espanya, però sobretot les catalanes, i és que en èpoques de crisi busquen mercats exteriors. I sempre, en aquests moments, estan augmentant les exportacions a Catalunya. Això és una bona dada. Però, clar, si tu mires l'històric, te n'adones que sí, però que no. Clar, sí, però que no, perquè l'economia continua estant fotuts.
L'economia global,
clar,
no?
Estan fotuts, no? I d'una manera...
Perdona, i no oblidem que al principi de la crisi el petroli estava a un preu i ara està a un altre. Jo ara... quan va començar la crisi,
sí, sí, la
omplia,
meva...
jo omplia dipòsit per 70 euros amb un maleter, amb un dipòsit de 60 litros. Ara he omplert per 70 euros amb un dipòsit de 45 litros.
Això, avui estava pensant que la meva bicicleta plegable, que algú diu, hòstia, és que és cara, no és una Brompton, és una Nyigui-Nyogui. Però tot i ser Nyigui-Nyogui, val 4 dipòsits de cotxe. Carregat.
4 dipòsits.
4 dipòsits és el que costa la meva bicicleta plegable. Sí, sí.
Sí. Sí.
Vull dir, fem números.
Bueno, és que potser ens hem oblidat també d'un tema que jo crec que és molt, molt, molt important, i és que hi ha una crisi real, real del nostre model de vida, de sí. producció. És a dir, oblidem-nos ara de les subprimes i dels bancs, oblidem-nos d'aquest tema. O sigui, el que és cert és que el món tal com està funcionant no és sostenible.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
Tornem a taula, perdó, amb en José Cabré. Hem fet aquest tall així una mica improvisat. A tot córrer. Estaves dient que, recordem-ho, que hi havia, hem dit que parlaríem de que hi ha coses positives. No,
clar,
no
clar.
Abans d'entrar en coses positives, deies un canvi radical de model. Però això espanta molt, perquè aleshores quines són les regles del joc del nou model?
Bé, és que el que és evident, jo crec que hi ha coses que són evidents. No? El pic del petroli el tenim el 2005 de producció. Mai més al món, mai més, això ho diuen els experts i això ho diu l'Agència Internacional d'Energia, no m'ho estic inventant, mai més el món serà capaç de produir més petroli del que es va produir
el 2005.
Això vam parlar l'última vegada que vas venir al programa.
Sí. Bueno, no només, escolta'm, part del que va parlar l'última vegada en el programa, per, sí, jo estic anant en bicicleta a treballar escoltant les paraules teves de l'últim programa. Està clar que no podem continuar visquent amb el model de petroli, és inviable, no hi ha petroli per sostenir. O sigui, ja no és sostenir, és que és impossible d'augmentar i, bueno, i fins i tot de sostenir, no? Com deies tu.
Però recordeu, tampoc tenim suficients energies alternatives per suplir això. Per tant, el model quin és? S'ha acabat. Sí, el que hem d'entendre és que això s'ha acabat.
The broke hill is over, no? Com deia el...
A veure, avui he llegit en un diari americà, The Verge, que porta diu, és que els russos el 2016 tindran una central nuclear en un barco. O sigui, és la polla.
No, però a veure, em espanteu una mica aquests que dieu que el model s'ha acabat, i jo ho veig també, que hi ha una...
Però de vegades però... model que desitjàvem que s'acabés. És a dir, quanta gent
sí,
del teu entorn
nou?
Diuen que la societat de consum és una societat horrible, que tal, que no sé què, que hauríem de... Quanta?
Doncs mira, pregunten quin serà el proper iPhone.
Per què no ens plantegem que tenim la gran oportunitat de modificar aquesta història. Sí, jo ja entenc que això fa una por absoluta. Perquè
fa, més... por. No, fa por perquè et perds un referent.
Clar, no tenim referents.
I no tenim un referent alternatiu. Si a mi em diguessin, hòstia, és que ara tots hem de jugar a una altra lliga. Hem de fer més... hem de començar a pagar menys les coses i anar més cap a un model d'intercanvi. Les nostres hores productives les hem de canviar. No tot ha d'anar a un sou, sinó que una part de la nostra producció ha d'anar a altres coses i hem de rebre aquestes altres coses també per la producció dels altres, no per un intercanvi econòmic. Bueno, jo què sé, mil històries.
Vale,
no?
Deixa'm lligar això amb un tema que jo volia parlar avui, que és de l'economia social.
Vinga.
Vale? Economia social, què vol dir això d'economia social? Mireu, l'economia social reuneix qualsevol activitat econòmica que, perquè m'entengueu, ara diré algo que és molt bèstia. L'Eroski està dins de l'economia social. Per què? Perquè és una cooperativa. Mm-hmm. Vale? Per tant, l'Eroski, el seu objectiu no és fer grans beneficis. Vale? Té altres objectius. Recordeu, Eroski és del grup Mondragón, vale? Que és una hipercooperativa que es dedica a 80.000 coses. És a fer components de cotxes...
No, tenen... Armes?
Ah, això no ho sabia.
Però no, ho he dit a mi interrogant,
Ostres, espero que no.
No ho sé.
Però clar, podria ser. Això és molt bèstia el que us dic ara. Però
no,
és que
no armes
ser...
directament, però sí components que puguin ser muntats
podria
al final
ser,
amb un arma.
I entraria dins de l'economia social. Però clar, l'economia social no juga a maximitzar beneficis ni d'aquesta història. Juga a rotllos molt cooperatius.
No està en borsa. Entenc?
No, 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 per res, per res, clar. No, no,
no, perquè no, per no busques, o sigui, una empresa no, té no busques... que augmentar beneficis, té que fer beneficis, beneficis, sí.
Els treballadors són membres? De, o sigui, tenen participacions? Sí, és
que, economia social, per exemple, qualsevol empresa que està en el sector, el que ara es diu el tercer sector, no? Això del soci sanitari, no? És economia social, encara que sigui una societat anònima, s'està dedicant a un tema que és...
Que la producció del qual, diguéssim, que té un benefici social...
Beneficia la societat.
Exacte.
Okay? Però clar, aquest benefici social...
Però això és molt elàstic, perquè en el fons totalment. Molts de nosaltres fem unes feines que d'alguna manera o una altra també
beneficien... Estaríem a l'economia social. No? Sí. Bueno, però els límits són... Els tenen bastant delimitats. Aleshores, pot ser per tal com s'ha creat la pròpia empresa... els objectius que té la pròpia empresa o pel tipus de producció que té. Això a Espanya, suposa el 10% de la nostra producció.
Del PIB.
Sí.
Hòstia, brutal,
I suposa...
És que el 10% és que hi ha molt. Pocs sectors que siguin en si mateixos un 10% de l'economia. No, hi ha pocs.
Clar, si m'estàs fotent la sanitat sencera...
No està ficant la sanitat, eh?
No t'estic posant als hospitals, eh?
No, els hospitals no.
No, les mútues sí. I no totes, depèn de quin tipus de mútua. Hi ha una llista...
Hi ha mútues que es diu que fent són mútues, hi ha que simplement són companyies d'assegurances.
Clar, clar. Però també hi ha companyies d'assegurança dins de l'economia social, perquè són cooperatives d'assegurances. Com poden haver-hi cooperatives de crèdit, que són economia social.
Vale, és la diferència entre Bankia i Triodos Bank.
Sí.
Exacte. Bueno, Triodos Bank no sé si és economia social, no sé qui és el propietari de Triodos Bank, però la Caixa d'Enginyers, per exemple... Vale? Que és una cooperativa de crèdit, seria segurament... La veritat és que ahir vaig estar mirant-me la llista, que hi ha 800 empreses considerades a Espanya d'economia social, i no hi era, la Caixa d'Enginyers, però vaig pensar, ostres, hi hauria de ser-hi. Perquè clar, si hi és Eroski...
Ja.
Clar, que Eroski, la veritat és que... bueno, no sé si ho sabeu, el Grup Mondragón, fins fa 4 dies... la diferència entre el que guanyava el màxim executiu...
Perdona, perquè suposo que tothom ho sap, però Eroski és Capravo. I aquí tenim un senyor que treballa a Capravo en aquest programa.
És veritat,
programa,
tenim un senyor que treballa a Capravo.
Sí, que després vindrà per aquí.
Bueno, Eroski va comprar Capravo.
Sí, correcte.
Sí.
Doncs... Mantenen marca, però la direcció està...
Sí, és Mondragón. Aleshores, Mondragón, fins fa no gaire, la diferència entre...
Som amb el concert basc.
El màxim sou i el mínim sou, diguéssim, del grup era d'1 a 3.
Entre el directiu que més pot cobrar
i el
corrente de la caixa només pot triplicar el sou el
podia,
que més pot cobrar.
Podia.
Bueno, però aquí poden haver-hi algun tipus de trampes.
Molt possible.
Però bueno, tot i amb trampes, jo flipo, perquè això ni en sector públic ni en molts llocs és així.
Tu recorda que als Estats Units la diferència és de 285.000. Vale? O sigui,
entre la persona que cobra menys i el que cobra més, 285.000.
A Espanya crec que és de 3.000. És a dir, les edats financeres, la diferència és abismal, no? En aquests moments el grup Mondragón ha acceptat que la diferència sigui de 1 a 9.
Déu-n'hi-do.
Però és poc, vale? De fet, dins del que seria l'economia del bé comú, que vam parlar no fa gaire del tema aquest,
sí, l'últim
es parla que un món, diguéssim, equitatiu, la diferència, perquè ha d'haver-hi diferència, és evident que els problemes que té el president de SEA no té res a veure amb els problemes que té a nivell productiu, el tio que va apretant aquella porta, no? No té res a veure, la responsabilitat s'ha de pagar, no? Jo això ho entenc, estic d'acord. Però es parla de, com a màxim, de 1 a 10. Si superem l'1 a 10, se'ns va l'olla.
Ens anem a l'olla.
I està ple d'empreses que no hagin superat.
Començant pels bancs i les caixes, que se'ls va l'olla moltíssim.
Bueno, a l'Steve Jobs, i em sembla que el Tim Cook ara també ho fan, cobraven $1 a l'any. I llavors el que tenen és equity, el que els donen accions, i ara, per exemple, el Tim Cook, que tenia que cobrar no sé quantes accions, va dir que ho canviava a fer-ho proporcional al rendiment de l'empresa. Si l'empresa va bé, ell guanyarà una pasta infecta, i si no va bé, doncs potser guanyarà menys pasta o no en guanyarà.
Anem a fer una breu pausa escoltant una mica de música, i quan tornem parlarem de patricis i plebeus.
Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat. Fes queixalada al primer programa independent de cultura tecnològica en català. Mossega la Poma.
never know where love will grow. Another tale, tomorrow's child is reconciled by the love that's in your heart. Of wings will always bring a never-ending dream that floats away.
Sempre us donem una referència musical. La música que esteu escoltant avui en aquest programa ve del grup que es diu Special Unity i les cançons venen d'un LP que es diu Dreams Come True, tot de jamendo.com.
Escolta, ara que per això de Special Unity m'has fet recordar del Space Oddity, que hi ha un vídeo a YouTube que és molt famós, ja posem el link, el buscarem, que és un tio que està a l'estació espacial, a l'estació espacial europea, i s'ha gravat un videoclip d'ell cantant i tocant la cançó del David Bowie, Space Oddity, el Ground Control to Major Tom.
Aquesta música no és casual, l'he escollit pel José, perquè el José és una persona que quan la veus a fora et transmet pau i serenor, i en canvi et deixa tocat per dintre i se't mouen les coses.
Ets un poeta, Tomàs.
Sí, és veritat. Seguim en companyia de José Cabré i anem a introduir el tema de patricis i plebeus, que ve dels romans.
Estan bojos aquests romans.
Exacte. Què ens volies dir sobre aquest tema?
Bueno, l'altre dia en una tertúlia amb gent discutíem de si havíem avançat o no en el món, i clar, hi havia la teoria de que continuem, o sigui, sí, no? Tenim uns sistemes democràtics on la gent pot votar, etcètera, etcètera, però realment són sistemes on els patricis, és a dir, hi ha un grup de gent que és la que mana i és la que ha manat sempre, i els plebeis, doncs ens pensem que, bueno, que sapigueu que jo soc dels patricis, no? Però
no en tenim cap dubte.
No,
bueno, els plebeus es pensen que poden fer coses, no? I jo pensava que sí, veure, que és cert,
patricis,
però
patricis, aquí sí, el senyor Millet és un patrici, per entendre'ns,
El senyor Millet o era algú utilitzat pels patricis. Clar, okay. No sé si era un patrici. Jo crec que el patrici és intocable. La sensació que jo tinc és que els patricis
no arriben al patrici.
I té visibilitat?
I són poc visibles. La sensació que jo tinc.
Qui coneix la ciutat de Barcelona i qui controla el poder a Barcelona, controla el poder a Catalunya, vale? Sap, o sempre s'ha dit, que en el fons és un moviment de molt poques famílies.
Clar, no? Les
grans
famílies.
I que arrenca de fa segles i segles. No?
Clar, les grans famílies, diguéssim, catalanes, és evident que hi ha gent, segurament, que de plebeu passa patrici, no? Yeah. Això segur, eh? Mm. I hi ha patricis que cauen, això és evident, no? Però que les grans famílies catalanes no sabem qui... Sí que sabem, no? Perquè ja sent parlar de família Gòdia, família no sé qui, la família no sé quantos, no? Mm. Però fixeu-vos que...
Però tant poder tenen davant d'unes eleccions democràtiques, ostres, o de poder-los fer caure?
A veure una cosa, fixa-t'hi, RAC1 ara és l'emissora, ha aparegut de, en 5-6 anys ha passat de sí, bueno, ser una emissora,
perdona,
que no existia, ho és, a ser
també,
número 1.
Ho és també perquè Catalunya Ràdio ha fet coses infectes.
Bueno, com fotre fora en envases.
Com fotre fora en envases, o sigui, posar el que ha posat que té la marinera.
Exacte. Eh? Sí. Però d'entrada, ara actualment la tendència política a Catalunya la marca moltíssim RAC1.
Sí, sí.
Per una barbaritat.
El que també entenc és que tornant al si és millor ara que abans, no? Jo, per exemple, ara us haig de confessar una cosa. Jo durant molts anys defenia d'alguna manera els sistemes o els països que tenien una economia socialista, no? Mm. Perquè jo pensava que havien aconseguit una renta equitativa. Per exemple, jo defenia bastant a Cuba. Mm. Però jo deia, home, si comparem Cuba amb Alemanya, no toca comparar Cuba amb República Dominicana.
O
amb Haití. O amb El Salvador, no? Sí. I tampoc estan tan malament. Però mireu, l'altre dia vaig haver-ho de corregir, perquè jo crec que el concepte més important per un ser humà és la seva dignitat. Mm-hmm. I la dignitat només l'otorga un país que és democràtic. Els països totalitaris no et donen dignitat, no? La capacitat de que tu puguis
decidir,
que tinguis respecte dels altres cap a tu, etcètera, etcètera. Això en un país totalitari... i les economies socialistes han sigut totalitàries, això no s'ha respectat mai.
Dintre d'unes regles de joc és el respecte i el valor de la teva forma de viure i de pensar i és el respectar això. Sí, sí, jo també estic d'acord. Em costaria molt viure en un país on l'essència no fes que hi existís un respecte a la però això és això transcendeix de l'aspecte polític.
Sí,
això
sí,
també
sí,
és
sí.
Està dintre de lo que és la mateixa societat i les persones.
I deixa'm introduir una cosa, que a veure, jo crec que si estem millor, vale? Si estem millor que a l'època dels romans, per dir una cosa, o a l'època de Lluís XIV,
Perquè saps per què estem millor, Marc? Perquè es pillem sovint amb els pixats en el ventre.
Bueno, i perquè hi ha hagut una sèrie de revolucions, tant socials com polítiques, com tecnològiques. I, per exemple, està claríssim que gent com el Larry Page, el Sergey Brin, el Bill Gates, el Tim Cook i companyia, o l'Steve Jobs, que aquests eren uns tios que estaven pringats a la universitat anant en xancletes i en bicicleta per allà inventant-se coses, i aquests tios ara tenen ara una quantitat players de poder impressionant. O sigui, ara Google ja se'ls han infat els pebrots i estan començant a fer lobby fort a Washington i estan començant a actuar. Aquests tios han aparegut del no-res, i a partir de coses que han creat i que han transformat la manera de viure de tots i les possibilitats que hi ha d'allò.
No, però fixa,
però
la
aquest
revolució...
tipus de canvis, aquests tipus de revolucions, o sigui, quan tu dius que està vinculat amb lo de la dignitat, és a dir, amb cap país d'economia socialista controlada, planificada, s'han introduït aquestes revolucions.
Clar.
S'ha fet la revolució per normalitzar-ho i no avançar mai més, perquè tota innovació s'ha de planificar quincenalment.
I deixa'm que li introdueixi un altre tema al José, que a veure com... Si és així, si reproduïm aquest esquema de patricis plebeus contínuament, si hi ha uns quants que tenen el poder, si ara mateix a més estem immersos en una crisi, i a més ja hem vist, o hem parlat en l'últim tram del programa, que és una crisi que no té solució, que és que ens veiem forçats a haver-hi que hi hagi un canvi, i amb tot el que suposa un canvi, per què no hi ara una revolució? Per què no ens estem revolucionant? La veus a Egipte, o la veus, però no m'acaba de...
movent i com...
Exacte, no acabo de veure que sigui una revolució social.
Aquí hi ha darrere.
Exacte.
Filamor, no, per què?
Però Europa, per exemple, per què no ens revolucionem nosaltres?
Perquè encara... És terrible el que t'explicaré ara, però perquè encara no hem arribat al...
Està putejadíssims del tot.
Exacte.
Quan estarem putejadíssims?
Espero que mai,
Espero que no.
Però quan es treguin les llibertats, ja no és només la pasta o el sou?
Inclús la pasta. O sigui, quan comencem a passar gana, veurem què passa. Saps què vull dir-te? Jo visc al Raval, no? I a prop de casa tinc menjadors, no? Hi ha gent, però tampoc és una bogeria. Hi ha gent, però ja hi havia gent. Ara hi ha més gent que abans, no?
O sigui, a la línia es passa gana?
Ostres, no ho sé. és que no sé què dir-te.
A veure, que jo conec gent que està molt tocada, eh? Que gent que té crius i que no cobra atur ni cap ajuda. O
però van tirant.
Però tiren.
Tiren aquells que tenen sustent familiar. És a dir, que tenen avis o pares.
Però és que aquesta és la gran sort que tenim. Hem creat una
I els avis i els pares encara cobren la pensió. Clar,
tenim
i amb
unes
això,
xarxes mira... familiars encara a Catalunya que ens ajuden. No?
El divendres estava parlant amb el meu pare, que està participant amb Càritas, que tenen pisos, precisament per gent diguéssim que ha tocat fons, per permetre'ls doncs, reinsertar-los i que es tornin a espavilar.
És que si hem de girar el món com un mitjó, jo no veig a la gent encara prou emprenyada per fer-ho. Sí que hi ha grups de persones emprenyats o motivats, o fins i tot els de, jo que sé, des de les preferents fins a la gent de la plataforma per la hipoteca.
Gent concreta, no?
Sí, sí.
O sigui que tu veus i dius, bueno, vale, però jo tampoc hi aniré, no?
Però ha d'haver-hi per una revolució, diguéssim, esclata quan la massa crítica diu prou.
Clar.
I encara no m'ha arribat, suposo, no. Aquesta massa.
De tota manera, jo crec que també els mitjans de comunicació ens estan matxacant, fent entendre a tothom que el que tu comences a cridar i tal no. Tampoc et servirà per res, perquè la història tampoc depèn dels teus polítics, sinó que la història ve de molt més enllà de Déu, no? De
ja,
Déu,
sí.
Que ens ha condenat.
Però això no és cert. Veure, no? Es pots canviar els polítics,
clar, clar pot,
es pots fotre fora.
I podem decidir que nosaltres passem de no sé qui que diu que hem de recortar no sé quines pel·lícules, sigui alemana, sigui americana o sigui el Fons Monetari Internacional, per què no?
O sigui Madrid.
Això és la nostra dignitat.
Podem passar assumint no? Les conseqüències de fer-ho.
Bueno,
però a vegades les conseqüències de fer una decisió d'aquestes poden ser no tan fotudes com acceptar el que t'estan imposant.
A curt termini seran molt més fotudes. Mm. Vale? Però és quan tu estàs amb la teva parella i hi ha una discussió que veus que hi haurà la discussió. No? Mm. Clar, a curt termini és terrible, però com no siguis capaç d'afrontar aquella discussió...
Se'n va tota la merda.
A llarg termini és mil vegades pitjor.
Sí, perquè s'acaba la relació.
Saps? Clar. Passa, ens fa molta por. Jo crec que ens fa molta por... I tenim la sensació que estem perdent el nostre benestar, però com que és molt lent, és la teoria, saps? La teoria de la granota, no?
Mm.
Doncs és la teoria de la granota, no? Tu agafes una granota i aigua bullent, no? I fots la granota a l'aigua bullent i la granota surt disparada i te n'oblides la granota, no?
Nota l'escalfor i...
Ara, tu agafes la granota, la fots amb aigua freda, vale? I la fots allà dins, vale? I li vas fotent aigua calenta, 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 i la granota s'acaba morint, no?
Aleshores, perquè això nota la diferència de temperatura.
Clar, això és el que ens passarà a nosaltres, o és el que es diu, no? És a dir, si nosaltres tinguéssim un xoc superbèstia...
Et van fotent en plan llangonissa, et van poc tallant
poc,
a llangonissa.
Fixa la uni, no? Ens va retallant poc a poc.
Mica
a
mica, et maten a pessigades.
Sí.
Déu-n'hi-do. O sigui que, en el fons, no hem canviat tant. I aquí el que estem, també som una mica revolucionaris, des d'aquesta taula, perquè estem proposant una revolució, o a veure, no és que proposant sorpresos de que no passi.
Sí.
I
mira,
per menys el maig del 68...
És que un exemple absurd, però que el vam viure tant el Marc com jo, no? Els nostres estudiants, no? Hi ha un moment que es fan vagues i no sé què història. Jo recordo que era, fem vaga el dijous, el divendres no. Per què? Perquè hi ha la festa de FIP. Hiperrespectable, no? Però veus que és una posició com molt burgesa?
Total.
I aleshores, una actitud que es pren en un moment donat, no? A través de seus alumnes és, bueno, farem classes al carrer per protestar. Bona idea. Jo vaig fer una classe al carrer. Hi havia 10 alumnes. 5 eren col·legues meus, d'alguna manera, que venien per donar-me suport perquè van unes tertulles que jo faig. És clar, vull dir, estem massa burgesats. No estem patint, no? El moment que patim de veritat...
En general, les revolucions les fan la gent jove. No? En general, eh?
Sí,
si mirem la història i repassem, l'Espurna o qui lidera és gent més d'una edat jove.
I la gent jove té PlayStation.
La gent jove de la nostra, d'aquesta generació que estem vivint ara... I Xbox. La majoria, no vol dir que tots ho tinguin. Eh? Vol dir que han d'arribar a un nivell de renúncia tan gran... Per petar-ho tot.
Aquí arribem a la teoria de Telecinco. I és que tot és culpa dels videojocs i els jocs de rol.
Aquesta és la teoria de Telecinco.
És veritat, oi? Oi que sí?
Bueno, Bueno, continuem amb un món de patricis i plebeus, no només a la ciutat de Barcelona o a Catalunya, sinó que ho podíem traslladar i lligant-ho amb el llibre que tu vas llegir sobre qui està liderant ara mateix les empreses europees, les grans empreses com la Bayer i aquestes empreses que mouen els fils.
Empreses com Bayer i companyia són els que van engegar la Primera Guerra Mundial, van engegar la Segona Guerra Mundial i continuen estant allà, i ara ens han fotut el Guardiola, o sigui, no, molt malament.
Això sí que és terrorisme.
Això és terrible, sí, això és terrorisme. Això. Però a mi... Tot i que, diguéssim, hi ha aquests que són els que remenen els lloc, que busquen el poder i els agrada el poder i viuen pel poder, jo l'esperança la veig i dic això, en aquests canvis que poden vindre de noves posicions ideològiques com l'economia del bé comú, o que poden vindre de noves tecnologies o de noves maneres d'organitzar-nos. O sigui, nosaltres sí que canviem i la innovació no ve de dalt, ve de baix.
Les tecnologies, les noves tecnologies... xarxes socials, obertures, computació...
A veure, les vacunes, el cotxe
sí,
mateix...
Donen dues coses. Una és que ara la informació és molt més complexa de deixar, de mantenir secreta. Això passa.
Això és claríssim.
Això és una cosa...
Nosaltres no podem mantenir la informació secreta, però ells tampoc.
Ells tampoc, exacte. I dos, és un substracte, és un instrument boníssim per organitzar-se. Que és el que tu deies abans. Ara ens podem organitzar sense necessitat de trobar-nos físicament o de que les comunicacions funcionen d'una altra manera. Per això em sorprèn que sabent més coses i podent-nos organitzar millor, no li estiguem trencant la cara a més d'un.
Però recorda que quan hi ha manis, en tot piquet hi ha un secret.
Bueno, clar, ells també estan infiltrats.
Ah, exacte. Òbviament. I què penses, sí, sí. Que no en saben?
No, en sap tothom. No?
Sí, sí, però jo crec que el fet és que estem aburgesats. Ens hem aburgesat molt. Perquè si no és evident que hi haguéssim
saltat. No estem aburgesats, estem aburregats.
No, i aburgesats, jo t'entenc el sentit, per això deia allò de la gent jove. La gent jove en general ha viscut amb... els meus avis havien passat gana. Els meus avis a la guerra havien hagut de bullir peles de patates i aquestes coses. I això la generació actual no ho ha viscut. I
compta, és impensable.
Impensable,
i compta una cosa, que estem dient que estem aburgesats, que parlem del Màrius Serra i tot això. No oblidem l'origen de la paraula burgès, que hi havia l'edat mitja, on tothom eren els senyors, els patricis i els plebeus, tot amb una estructura piramidal, que tothom sabia que era el vasall de no sé qui, fins al fin arribar el rei o el papa i a Déu, que venia tot de Déu des de baix, i de cop i volta apareixen unes ciutats, uns burgos, on de cop i volta actuen de forma lliure,
sí,
i aquí és on es crea,
sí,
tot.
Sí, sí,
aquí és on apareix el Renaixement i aquí és on apareix tot el que
no,
té.
No, i els
que
artesans, després, i el poder econòmic dels artesans...
Que després aquests burgos, evidentment, s'aburgesen, i passen a ser, diguéssim, l'estructura conservadora. Però que ha tingut que haver-hi una trencadissa de la piràmide medieval aquesta xunguíssima.
Correcte.
Ei, aquesta és la sintonia dels propostes mosseguis que demana sempre en Raül.
Bé, avui hem tingut un programa especial, com heu vist, pel contingut, i les propostes també seran especials. Hem a fer una mica de recopilació d'aquelles que ja hem esmentat al llarg del programa, en José ha dit algunes, i tu, Marc, em sembla que volies tancar amb una altra.
Jo en tinc... Ara que estava així en plan la conspiració i tal, n'hi ha una que és un llibre editat per la Fundació RAF, per la Fundació Matías RAF, i vinculat amb la gent, diguéssim, de l'Holocaust, que es diu Los orígenes nazis de la Unió Europea. Està publicat, però a més el llibre també està online. Us buscaré el link i us el passaré. I després, si a algú li agrada allò, si hi ha parlada, diguéssim, la conspiració B, busqueu per internet coses sobre William Reich.
Perquè, William Wright.
Les coses que li van fer en el Nikon a la Tesla és un cachondeo al costat de lo del William Wright, que és un tio que bàsicament estava fotent una sèrie d'històries amb els seus laboratoris, els seus invents, que aquest tio conjurava núvols directament i feia ploure al desert, i va anar a la CIA i se'l van emportar i s'ho van emportar tot i ho van tancar tot.
José, recorda'ns els llibres que has esmentat o els articles.
Sí, el llibre és d'un tio que es diu Daniel Ganser, és del 2005 i el títol és Gladio, los ejércitos secretos de la OTAN.
Molt bé.
Vale? L'única, clar, estem parlant de moltes conspiracions.
Us
vull recomanar un llibre que m'estigui llegint jo ara.
Més de bon rotllo, entenc, no?
Sí, que és de l'Andrea Camilleri. Andrea Camilleri és un escriptor italià sicilià
que
va fer un homenatge a Manuel Vázquez Montalbán.
Boníssim.
Jo m'estic llegint el llibre en italià i és divertit perquè aquest tio escriu quasi en sicilià, no? No és fàcil, però més o menys vaig entenent. I, ostres, és molt interessant i és divertit.
Vale, doncs, tota l'obra d'aquest autor, que és novel·la negra, una novel·la negra basada en Sicília, molt recomanable.
Sí, només els escandinaus facin novel·la negra.
No, i els sicilians l'han fet tota la vida.
Bueno, però és que
hem de marxar. Felicitem a tothom l'estiu, perquè aquest programa s'escoltarà al llarg de l'estiu de mica en mica. És aquests programes atemporals que emetrem. Volem donar les gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem o la setmana vinent o la temporada vinent. Bé, avui vés a saber quan toqui, perquè no sabem quan s'emetrà aquest programa.
Sabem que tornarem el mes de setembre.
Això segur. Envieu-nos propostes, comentaris, suggeriments, idees i tot el que vulgueu a cultura@mossegalapoma.cat i seguiu-nos a Twitter sota @mossegalapoma. Bon estiu a tothom.
Bones vacances.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.